COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Vinícius va ser el gran protagonista en la prèvia de l'Espanya-Brasil, però el gran protagonista del partit va ser Lamine Yamal. Exhibició del jove futbolista blaugrana que va mostrar tot el seu repertori de recursos, retalls, desequilibri i velocitat fins al punt que el Santiago Bernabéu el va acomiadar amb una sonora ovació quan va deixar el terreny de joc. Des d'aquella històrica ovació a Ronaldinho no es recordava una cosa semblant amb un jugador del Barça, el Santiago Bernabéu, que, per exemple, s'hi va xiular Morata minuts abans quan sortia del camp. Realment, veu jugar a Lamine Yamal, veus el futbolista que ja és amb 16 anys i fa vertigen pensar en el futbolista que pot arribar a ser. Yamal va ser el gran protagonista d'aquest Espanya 3, Brasil 3. Bon partit de la selecció espanyola en línies generals en un partit que d'amistós només va tenir el nom perquè hi va haver tensió sobre la gespa i no endevinaríeu mai qui va estar en tots els fregats. Doncs sí, Vinícius. El camp se'l va veure poc, però a les tanganes estaven totes. De seguida escoltarem protagonistes i analitzarem les moltes coses que ens va deixar el partit del Bernabéu. De la jornada de partits internacionals, dic que Polònia, Ucraïnia i Geòrgia han estat les tres darreres seleccions en treure el bitllet per l'Eurocopa. Polònia va empatar 0 amb Gales i va passar per penals. Geòrgia va empatar 0 també amb Grècia i va passar també per penals. I Ucraïna es va imposar 2-1 a Islàndia. Per tant, Dovich i Sigankov, els futbolistes del Girona, jugaran l'Eurocopa. En els partits amistosos de nivell que ja hi havia ahir, Alemanya 2, Holanda 1, Anglaterra 2, Bèlgica 2 i França es va imposar 3-2 a Xile. Es va lesionar en aquest partit Camavinga, el turmell, té un lleu esquins, en principi estarà per jugar el partit de Lliga de diumenge. En clau Barça, a Xavi, apel·lació, li manté els dos partits de sanció, per tant no s'asseurà a la banqueta ni contra les Palmes ni contra el Cádiz. Tots els internacionals del Barça tornen sans, uns més carregats de minuts que d'altres, però tots en condicions per rebre la Unió Deportiva Les Palmes el proper dissabte a partir de les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Recordo que el Girona rep el Betis diumenge a la tarda i que el Real Madrid ha de rebre l'Atlètic Club diumenge a la nit. A l'Espanyol la notícia és que deixa el club el secretari tècnic Ángel Luis Catalina, mà dreta de Garagarza, que se'n va al Puebla mexicà. L'Espanyol, que recordo, ha de visitar el Burgos divendres. En bàsquet, el Barça viatja aquesta tarda cap a Múnich per jugar demà contra el Bayern, partit d'Eurolliga. I en tenis, Alcaraz va com un coet a Miami, s'ha desfet de Musetti en vuitens de final 6-3. I 6-3 ja espera a quarts de final el búlgar Dimitrov. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'abogado, el Jacinto Vicente i el Jordi Blanco, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, quin és el cromo que més brilla a la selecció espanyola de cara a l'Eurocopa? Heu votat per Nico Williams al 9%. Guanya Lamine Yamal amb el 63% dels vots. Rodri s'emporta el 24%. Dani Olmo, que ahir va jugar molt bé també, el 4%. En clau Girona, diumenge toca rebre el Betis en partit de Lliga. Guanya o no guanya el Girona? Creieu que guanya el 30%, que no guanya el 70%. I en clau espanyol, encara que Pacheco estigui en condicions de jugar, mantindríeu a Joan García a la porteria? Heu votat que sí, la gran majoria, el 88%, que no el 12%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sí, más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Brasileño!
nacionales no es el Azaguate, pero la sal lo ha metido un tío nacido en España. Vaya golazo de Dani Olmo, con caño incluido, pelota a la pierna izquierda, colocándose a la derecha, lento, marca España el segundo.
Vaya ovación de todo el estadio para este chico de 16 años, que se va a convertir en una estrella. Si no lo es ya, entra Jesús Navas, partido número 51, mito de sevillismo que iguala en partidos a Joaquín Albendal.
Esto es lo normal, se va un chaval de tu selección, si claro, no te ha gustado como okay, cómo está, pues ya está, pero si te ha gustado le aplaudes, pero pitar a Morata...
Paco, llegan a las manos, banquillo español, banquillo brasileño, sí, con Vinicius de por medio, cuidado,
Te lo contaba antes, Manolo, era Joselu el que recriminaba algo al banquillo, fue Vinicius a poner paz, pero acabó también metido en el lío, ahora tuvo que saltar la seguridad del campo, incluso a poner paz, pero vaya lío en el final del partido.
Doncs són alguns dels moments més destacats del partit entre Espanya i Brasil, un partit que va tenir de tot, que va acabar amb empat a 3, dos gols de Rodri de penal, penaltitos, sobretot el que l'àrbitre va xiular com és sobre Lamine Yamal, i golaç de Dani Olmo, que ja l'heu sentit, exhibició de Yamal, el futbolista del Barça ovacionat pel Santiago Bernabéu, i com heu sentit també el partit va tenir tensió i picabaralles. Escoltem el seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlant primer sobre el partidàs de Lamine Yamal.
Creo que ha tenido una actuación brillantísima, pero... Yo en estos casos me gusta ser prudente porque creo que es el mejor de los consejos que le podemos dar a este tipo, a estos chicos tan jóvenes, con tanto talento, tan bueno. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es capaz de hacer, pero insisto, sobre todo prudencia, eres un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones y lo que le pedimos es que siga siendo como es, que esto le puede hacer llegar muy alto. Pero siempre, por supuesto, pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace, que lo hace de una manera fantástica, además.
El Santiago Bernabéu, que va ovacionar a Lamine Yamal, però minuts abans, quan va abandonar el terreny de joc, va xiular a Morata, el futbolista de l'Atlètic de Madrid. Aquests xiulets a Luis de la Fuente no li van agradar gens.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo, me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza. Como español, siento vergüenza cuando hay alguien que se atreve a pitar a un futbolista español que está defendiendo los colores de nuestro país.
Contundent en aquest sentit el seleccionador Luis de la Fuente, que li va voler treure ferro a les tanganes que es van produir sobretot en el tram final del partit entre jugadors i entre les banquetes d'Espanya i Brasil.
Bueno, estaba muy caliente el ambiente, todo el partido ha sido muy, muy vibrante, muy emocionante y al final pues lógicamente pues cuando un equipo mete un gol, el otro lo encaja, o, pues se producen esas circunstancias, pero cosas del fútbol, no ha habido, ya sabes, la gente estaba caliente, se conocían casi todos y luego mañana muchos van a entrenar juntos y no pasa nada, gracias a Dios no ha habido ningún, no hay problema.
I hem de sentir també a l'home del partit, Lamine Yamal, partidàs ahir.
Nada, ha sido un partido bonito para el aficionado, yo creo. Y nada, feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección. Y nada, muy contento. Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Y nada, muy contento por el partido y por el equipo.
Comentem algunas cosas del partido amb l'Iñaki Cano. Iñaki, hola, buenas tardes.
Muy buena tarde.
¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues bien, para la edad, los kilos y estas cosas, estoy para comer.
Semana Santa, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta?
Bueno, aquí, en Madrid, sin moverme prácticamente, pero Madrid es una ciudad que se puede visitar en Semana Santa perfectamente. A mí me gusta mucho el tapeo, por eso estoy como estoy, de denso. Y merece mucho la pena.
Sí, señor. Oye, muy bien tiene que haber jugado un futbolista del Barça en el Santiago Bernabéu para que salga ovacionado de allí, ¿eh?
Bueno, yo creo que a la gente que le gusta el fútbol y que no anda en cosas como la de pitar al capitán de la selección española, si te gusta el fútbol, no te queda más remedio que aplaudir a un tipo como este. Es un osado, es un desvergonzado, le da lo mismo jugar contra Brasil que contra el barrio del Pilar, hace caños, hace regates, es un... Yo rezo cada día, aunque no sea creyente, pero rezo cada día para que dure muchísimo tiempo. Ya no solo para la selección española, que también, sino para poder disfrutar del fútbol de un tipo como este, que es impresionante.
Sí, yo decía antes que, claro, tú ves el futbolista que ya es con 16 años y intentas proyectar o aventurar el futbolista que puede llegar a ser y da vértigo, Iñaki.
Claro, aquí hay una cosa que especialmente me preocupa. ¿Cuántos chavales jóvenes de 16, de 15 años hemos visto y hemos dicho, esto cómo me lo voy a pasar viéndole jugar a este? Y luego cuando han cumplido 20, no. Se han cortado, han tenido un lateral al que admiraban y ya no desvergonzadamente le intentaban tirar un caño. Yo espero que deportivamente hablando mejore en cuanto a ubicación, pero que no pierda la vergüenza, porque en el momento que pierda la vergüenza, en el momento que pierda ser lo que es un osado y un desvergonzado y una falta de respeto hacia cualquiera de los que están en el campo, dejará de ser Lamine Yamal. Y yo quiero a este Lamine Yamal, que espero que nos dé mucha alegría, tanto a la gente del Barça, como a la gente de la selección, como a los que vemos y pues, estamos pendientes de la Liga Española, que nos hacen falta tipos como este.
Sí, señor. Oye, al margen de eso, ¿qué más te gustó del partido de ayer, Iñaki? Que yo creo que la selección española, bueno, hubo algún tramo en el que desaparece un poquito en la segunda parte, pero creo que en general estuvo a buen nivel, ¿no?
Hubo brotes verdes, que ¿no? se dice. Mm. Hubo cosas buenas, hubo detalles buenos. Bueno, hay una cosa que el mundo, igual como sucedió con Sergio Busquets, está sucediendo con Rodrigo. No se está valorando lo que tiene Rodrigo. Es impresionante. Es un mediocentro probablemente el mejor del mundo, sin duda alguna. Porque es impresionante y es el sucesor ideal de Sergio Busquets. Ojalá que le veamos muchas veces. Pero luego me gustó España, estuvo bien. No supo, yo creo que por falta de veteranía, no supo emplearse a fondo cuando los brasileños se pusieron bordes. Y estos no supieron ser bordes, entiéndase lo que quiere decir, ¿eh? No supieron ser futbolistas profesionales. Y me cabreó muchísimo, porque yo creo que España dio una sensación buena. Luego, evidentemente, cuando perdieron ese control, los brasileños, más cucos, más callejeros, más vivos, les comieron el terreno absolutamente a la selección española.
Sí, sí. En algún momento sí que dio la sensación, durante muchos tramos del partido no, pero en algún momento sí que dio la sensación de que España estaba jugando un amistoso y es que Brasil de amistosos no entiende, Iñaki.
No, y yo le pediría a la selección española que hiciera lo mismo.
Claro.
No existen los amistosos a nivel profesional. Amistoso existe si al día que tú y yo decidimos jugarnos una pachanga.
Claro.
Ahí sí. Pero en el fútbol profesional no hay amistosos porque hay currículum, hay datos estadísticos. Es decir, el día de mañana la gente dirá, España y Brasil empataron a 3 en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué hay? El fútbol son resultados. Y en los amistosos y en los oficiales. Y al final lo que cuenta es el currículum. Y el currículum, en este caso, en el de la selección española, constará que fue ganando 3-2 y en el último minuto Carvajal hizo un penalti de estos de juvenil. Y a tomar por saco.
Sí, sí, sí. Oye, la última, ¿eres optimista con España de cara a la Eurocopa? Que, bueno, yo diría que igual Francia e Inglaterra son dos selecciones que están un peldaño por encima, pero bueno, a partir de ahí se puede sumar, ¿no?
¿Sabes? Yo creo que tenemos un gran bloque, un equipo bueno, porque de todos los que ha llevado Luis de la Fuente, si quieres me dices tres mejores de los que se hayan quedado en casa. Yo creo que tenemos un gran bloque, pero no tenemos ni a un Harry Kane, ni a un Mbappé, ni a un Toni Kroos. Solo tenemos, creo yo, ahora a Lamine Yamal, a Nico Williams, que son como aquel que dice juveniles, y tenemos a Rodri. Y luego lo demás, estamos en un nivel muy bueno, pero no son, digamos, gente con la que el mundo futbolístico se mataría por tenerlos.
Sí, nos falta Pedri, a ver si llega a buen nivel, que eso está por
ver. A ver si es verdad, ojalá, Iñaki. Pero déjale primero que se recupere y luego que juegue.
Eso es, eso es. Iñaki, un abrazo muy fuerte, pásalo bien estos días, ¿eh?
Vamos a intentarlo, serán trabajando.
Bueno, pues que sea leve.
Que ya es bastante, ¿eh?
Venga, un abrazo, Iñaki.
Un abrazo y gracias.
A ti.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nosaltres pararem uns dies, eh? Avui fem programa, com podeu comprovar, i tornarem el dimarts que ve. Esports COPE no torna fins dimarts de la setmana que ve. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batlloni? Bona tarda. Bueno, però a les 3 i 5, Deportes COPE, a 2:15, Deportes COPE, eh? Sí. Cuidao.
Informació esportiva a la COPE hi haurà sempre.
No mancarà, efectivament.
Hi haurà sempre. Escolta, faltaven 3 bitllets per l'Eurocopa,
sí,
ja els tenim, eh? Polònia, Geòrgia i Ucraïna.
Sí, ja amenaçava que no seria el partit més atractiu de la història del futbol. Geòrgia 0, Grècia 0, 0-0 a la pròrroga, cap als penals, i Mamardashvili i companyia van treure des del punt dels 11 metres el bitllet per la Euro. Semblant-ho de Polònia, eh? Gales 0, Polònia 0, no va atinar la selecció de Lewandowski ni als 90 minuts ni als 30 extras. Gales, que es va quedar en inferioritat numèrica, es va arribar a la tanda de penals, Lewandowski va complir, va xutar el primer de Polònia i el va transformar, mentre que Gales va fallar al desè i últim penal, i d'aquesta manera Lewandowski i companyia s'acaben traient el seu tiquet per la Eurocopa. I Ucraïna 2, Islàndia 1, li va costar a Ucraïna, eh? Perquè els islandesos es van avançant al marcador, però, escolta, tingues un Sigankov al teu equip perquè marqui el gol de l'empat, i Mudrić, al 84, va fer el 2-1 definitiu per destapar autènticament l'eufòria a Ucraïna, i més en la situació en la qual està el país actualment. Dobbic no va participar en aquest partit. Per tant, els tres últims tiquets adjudicats i es completen els tres grups que quedaven per completar. Polònia va parar el grup D amb França, Holanda i Àustria. Ucraïna va parar el grup E amb Bèlgica, Romania i Eslovàquia, i Geòrgia va parar el grup F amb Portugal, Turquia i la República Txeca. Això l'oficial.
Sí, hi havia amistosos ahir importants, d'alçada.
Sí, senyor. Alemanya 2, Holanda 1. Ter Stegen, 90 minuts. Gundogan, 60. Dani Blind per Holanda, 89. I Toni Kroos, una altra vegada, doncs, fent rutllar la manxa. Per cert, Toni Kroos és notícia perquè Fabrizio Romano està avançant la seva renovació una temporada més pel Real Madrid. Li va sortir malament l'assaig general a Portugal de Roberto Martínez. Eslovènia 2, Portugal 0. Joao Cancelo, 89 minuts, sense problemes. Joao Félix, als 90, derrota de Cristiano i companyia. Anglaterra 2, Bèlgica 2, amb gol Salvador in extremis, també amb la selecció anglesa de Jude Bellingham. I França 3, Xile 2. Va haver de jugar Koundé, no era titular, però al minut 11 es va lesionar Claus i va entrar el defensa del Barça a la rereguarda del combinat de Deschamps, que li va costar, aquesta victòria 3-2 davant de Xile, on destaca el problema de Camavinga. Entorcis al turmell.
No és greu, no?
Les primeres proves indiquen que no té res greu i que podria fins i tot jugar aquest cap de setmana davant de l'Atlètic de Bilbao. I les sub, molt bé. Espanya 1, Bèlgica 0 en el classificatori de l'Europeu Sots 21. Pablo Torre, el jugador del Girona, 3 minuts. I victòria en categoria Sots 19 d'Espanya, territori d'Àustria. Àustria 1, Espanya 2, Héctor Fort, 90 minuts. Marc Guiu, 60.
3:23, una pausa i parlem del Barça i comencem a mirar cap al partit del cap de setmana contra les Palmes.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs transitem nosaltres per l'actualitat esportiva de la jornada i arriba el moment de parlar del Barça, que com us deia té partit de Lliga aquest dissabte, rep la Unió Deportiva Les Palmes, el partit a les 9 de la nit, dissabte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja hem anat repassant una mica amb el Gil com els hi van anar els jugadors del Barça internacionals als compromisos d'ahir. La bona notícia és que ningú torna amb cap problema físic, no? En principi.
Mira, no sé quants aturades de seleccions, quantes feia que no passava això, però sí, tornen tots en plenes condicions, ho celebren a Can Barça, evidentment, i a més que van jugar molts minuts, per exemple, Lewandowski, 120 minuts, vull dir, eren partits carregats...
Va acabar amb un petit cop Lewandowski, però res important.
Un ensurt, com el de Christensen, que al final va caure de la convocatòria de Dinamarca i es va quedar a Barcelona per unes molèsties, tots van jugar molts minuts, Lamine Yamal va jugar 92 minuts ahir, Pau Cubarsí va entrar al 81, Gundogan amb molts minuts que no para de jugar partits, Ter Stegen també titular amb Alemanya, però tots han tornat bé i això ho celebren evidentment Xavi Hernández i el cos tècnic, perquè a les últimes aturades sempre hi havia algun lesionat i evidentment això perjudica els següents partits. I ara ve el tram decisiu, ve Les Palmes, però tothom mira cap a l'eliminatòria contra el PSG, on Xavi ja veurem si recupera Frenkie a l'anada, a Pedri a la tornada, però sap que amb les baixes que té amb Gavi i Valdes assegurades, doncs imagina't tenir alguna més. Així que de moment té tots disponibles i també la bona notícia que tornarà Cancelo, que ja sabeu que l'últim partit no va estar perquè estava passant aquelles proves mèdiques, les va superar, ahir va jugar 90 minuts, així que també tindrà Cancelo en plenes condicions per ser titular, si vol, contra Les Palmes.
Avui una altra vegada entrenament en família i ja serà demà quan Xavi pugui preparar ja amb tots els seus futbolistes el partit contra Les Palmes de dissabte.
Avui entrenament amb el juvenil, perquè ja són tan poquets, només del primer equip està Sergi Roberto, Marcos Alonso, Víctor Roque i poc més, Casado, però que és del filial, però sempre està amb el primer equip ja, i demà ja tornen tots, ja amb l'Araujo i amb tots la quantitat d'internacionals, Fermín López, estaran els Joaos, estarà Lewandowski, Koundé, Ter Stegen, Gundogan, Lamine i Pau Cubarsí. Avui descansen, tenen aquest dia de descans i entrenaran dijous, divendres en la prèvia i dissabte ja a rebre Les Palmes per la nit a Montjuïc.
Ferran, no?, serà la novetat a la llista?
Ferran Torres,
si no passa res.
Sí, que a més el Barça està mostrant moltes imatges, deia, als entrenaments aquests dies, demostrant que ja està en plenes condicions, que està llest, fins i tot si Xavi vol, podria ser titular contra Les Palmes, així que Ferran tornarà i recuperarà un bon efectiu per la causa, perquè és veritat que Ferran li havia donat bons minuts i havia marcat gols aquesta temporada, així que el tindrà ell, i té també a Víctor Roque davant, que té opcions també de tenir minuts, sobretot amb la càrrega que tenen els davanters del Barça, Lamine Yamal titular amb Espanya, Lewandowski 120 minuts, Rafinha va jugar 45 minuts en Brasil, així que pot fer rotació en Xavi Hernández, amb Ferran Torres i Víctor Roque, si vol.
Molt bé, i a Palacio ha confirmat, com no podia ser d'una altra manera, cap sorpresa, els dos partits de sanció a Xavi.
Ho has dit bé, cap sorpresa a Can Barça. Sí, a Palacio ha confirmat aquesta sanció de dos partits, ja havia estat imposada per al comitè de disciplina, i el Barça, en principi, es queda aquí. No volen anar més perquè entenen aquests dos partits que anaven a caure sí o sí, són Les Palmes i la visita a Càdiz. Càdiz, el partit que hi ha entre els dos PSGs, l'anada i la tornada de quarts de final de la Champions, i el següent és el Bernabéu, així que ja no presenten ni res, ni un altre recurs, no sigui que doni la cautelar i llavors sí que no estigui al Bernabéu. Era el partit del Bernabéu si hagués caigut un tercer partit, això sí, el Barça ho hagués titllat d'escàndol i allò sí que haguéssim tingut segur conseqüències, un recorregut a Can Barça amb comunicat d'oficial segur i a més presentant recurs. Com ha caigut dos partits es queda aquí i ja està, no estarà Xavi a la banqueta ni contra Les Palmes ni contra el Càdiz, i el següent per Xavi en Lliga ja serà el clàssic al Santiago Bernabéu.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Doncs anem cap a Les Palmes per veure com està el rival del Barça de dissabte. Tenim comunicació amb Guaire Betancourt, exfutbolista de Les Palmes, comentarista de Dazón. Guaire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, que he estado viendo esta mañana, he estado recordando el gol que metiste en el Camp Nou, que me ha dicho el compañero Edu Badía. Guaire metió un golazo en el Camp Nou y yo no lo recordaba, y es un golazo tremendo, Guaire.
Sí, bueno, ya llovió, pero creo que fue el 2001.
2001, sí.
Y todavía lo pone por ahí, bueno, creo que aquí en Las Palmas todavía está dando vueltas estos días.
Sí, sí, que la gente lo busque, ¿eh? Dos recortes a Sergi y a Cocu, y luego llegas a la frontal del área, levantas la cabeza, ves a Reina que está un poquito adelantado y ¡pam!, se la pones por encima, ¿eh?
Sí, más que nada fue que era el primer año de primera división con 20 años y el 0-1 ahí en Carnot, pues... Fue el 0-1 y fue la verdad que, mira, la verdad fue también, el gol fue llamativo porque arranqué casi del bombo de atrás y bueno, aunque luego no sirvió para nada, pero sí que es verdad que todavía da vuelta por la por cómo fue, ¿no?
Sí, sí, porque el Barça acaba ganando aquel partido 4-1. Sí. Bueno, vamos a ver el sábado qué pasa, Guaire, que siempre estos partidos que vienen después de parón de selecciones son extraños.
Sí, bueno, de cara para el Barça, que está peleando por a ver si se acerca arriba, pues pues más importante todavía, pero sí, y contra Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, que ha hecho su papel en la primera vuelta, ha hecho una gran primera vuelta, y ahora pues la segunda vuelta le está costando un poquito más, pero no tiene jugadores que vayan en selección, pero bueno, que Las Palmas, incluso aquí en casa, se le pudo ganar al Barcelona, practica buen fútbol, y sí, igual que el Barça, ¿no? Que o lo intenta muchas veces o que no saca, pero son estilos similares, vamos.
Sí, sí. ¿Qué le está pasando a Las Palmas últimamente? Que se le hace un poco larga la temporada, porque es verdad que durante todo el año hemos estado diciendo, oye, qué bien Las Palmas, buenos resultados, pero qué bien que juega el fútbol, y ahora parece que el equipo está un poco encallado, Guaire.
Sí, 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 como te dije ahora, la primera vuelta ha sido espectacular, ya no por el juego, que ha sido muy vistoso, que el portero, pues, cada vez que le llegaban la paraba, porque era de los menos goleados, y bueno, después con los poquitos goles que marcaba, le estaba sirviendo para ganar partido, aparte de como te digo, el buen juego, la segunda vuelta por los equipos, yo creo que ya saben, le han cogido ese respeto a la Unión Deportiva, le presionan alto, le cuesta un pelín más, porque sí, verdad que le cuesta pegar un pelotazo y siempre intenta jugar, y bueno, cada vez le ha costado más esta segunda vuelta, más que pues ya está recibiendo muchos goles las últimas jornadas y tal, pero bueno, la verdad que para un equipo recién ascendido que se presta así jugando y tal, ya creo que la salvación la tiene en la mano casi matemáticamente, y bueno, ahora disfrutar, intentar pues sacar los partidos que quedan.
Sí, es que hay entrenador ahí, ¿eh? Buen elemento García Pimienta, que aquí lo conocemos muy bien porque, como sabes, ha estado muchos años en el Barça. Buen entrenador, ¿eh? Guaire.
Sí, yo creo que le ha venido bien a los dos, tanto el entrenador que quiere jugar y los jugadores que sacan de aquí, así que las dos cosas le han venido bien uno para el otro.
Sí, y además sí, con una idea de fútbol el gusto por el fútbol técnico, que cuadra muy bien con la filosofía también que tenéis allí en las islas, ¿no?
Sí, sí, es lo que te digo, aquí los jugadores que salen, la mayoría son de ese corte técnico, de toque, de calidad, y bueno, el entrenador quiere jugar así, viene de donde viene, y ha cuadrado todo perfecto, y bueno, encima, una cosa es que lo intente, pero el resultado también ha acompañado, y eso también ayuda a que se siga con la misma idea.
Oye, seguro que seguís desde allí también la evolución de Pedri con mucha atención, y es una pena lo que le está pasando, ¿eh? Al pobre chaval que no sale de este bucle de lesiones y no hay forma de que pueda tener continuidad, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, que como irrumpió y el nivel que dio, bueno, que da cuando está en el campo, cuando puede estar en el campo, todo el mundo lo quiere ver, pero sí que es verdad que últimamente por las lesiones no tiene esa continuidad, pero bueno, yo también te digo que en el caso mío también me tocó cortarme mucho con las lesiones, y es un chaval que ha jugado muchísimos partidos en los primeros años, y bueno, esperamos que lo recuperamos, porque cuando está bien es de los mejorcitos de España, ¿no?
Sí. Oye, de las perlas que vais sacando allí, ahora mismo se habla mucho de Moleiro, ¿no?
Sí, Moleiro también es un jugador, bueno, de unas características un poco diferentes, porque es un poquito más encarador, es un poquito más eléctrico, pero sí, también un jugador de una calidad llamativa, lo ves jugar y te llama la atención el primer balón que toca, porque solamente con verlo controlar ya ves que va a pasar algo, ¿no? Un jugador muy, muy explosivo, tiene esa chispa, y también un jugador que va a salir, bueno, ya de que ellos no se le escapan los equipos grandes, ya lo tienen medio vigilado.
Sí, sí, claro, muy talentoso. Hablando de talento, te pregunto por el nombre propio del día, que es Lamine Yamal. Vaya otra exhibición de juego ayer con España, ¿eh?
Sí, ayer lo estábamos viendo, y bueno, la verdad que jugador de eso, ahí en Barcelona tendrá material de sobra, ¿no? Y bueno, que todos los años le irrumpe a alguien, el año pasado salió él, y este año, pues bueno, la verdad que es espectacular verlo como encara, y cada vez hay menos jugadores así, con esa soltura para encarar, y va por ti, no se lo piensa, y digo que es muy llamativo, porque cada vez cuesta más esos extremos que no se lo piensa y van a por el defensa.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el partido el sábado. Guaire, ha sido un placer, gracias por atendernos y te mandamos un abrazo, ¿eh?
Nada, a ustedes. Hasta luego.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Vinga, anem al debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo bien, todo bien. Y amb el Jordi Blanco ens acompanya avui també, el company de l'ESPN. Jordi, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde, buena tarde. Bueno, Jacinto, no estuvo mal la exhibición del chaval ayer, ¿eh? En el Bernabéu.
No, la verdad es que cada día sorprende un poco más, ¿no? Un chaval de 16 años que lo metes en determinados escenarios, que lo vas enfrentando a defensas de diferente tipo, en este caso pues toda una selección brasileña, laterales que cada vez son de diferente perfil y él ves que con unos y con otros lo supera igual, pues es, la verdad es que es sorprendente, o sea, para lo que, la edad que tiene, ese nivel de atrevimiento, ya no de atrevimiento, porque el atrevimiento sí que puede ir un poco más con la edad, pero ese nivel de eficacia, ¿no? De cómo supera rivales, de cómo ejecuta las jugadas, cómo provoca cosas, sorpréndete, es realmente ya no es solo la Liga Española, sino verlo ante determinados rivales llama mucho la atención.
Sí. Jordi, ja fa anys que ens dediquem a això i hem vist irrupcions molt espectaculars, però jo d'un futbolista tan jove, un jugador que amb l'edat que té ell, que té 16 anys, és que és un nen, faci les coses que ja fa, jo francament no recordo.
És l'atreviment i la qualitat que té. A mi em recorda, en certa manera, salvant les distàncies, l'erupció que van tenir en el seu moment al Bojan. El que passa que, bueno, esperem que ell tingui una continuïtat que li va faltar en el Bojan en el seu moment, i evidentment el que sí que té diferent és que és això, és un futbolista diferent amb el que no saps el que et pots esperar. És la brillantor i la forma de sorprendre que té.
Sí. Jordi, perquè un futbolista del Barça surti ovacionat del Santiago Bernabéu, ho ha de fer molt bé. Ja sé que ahir no jugava contra el Madrid, que es tractava d'un partit de la selecció espanyola, però entenc que la majoria de gent que hi havia, o molta de la gent que hi havia ahir al Santiago Bernabéu, eren seguidors del Real Madrid, i no, va recordar una mica aquella ovació última a Ronaldinho, no? En un clàssic, no?
Bueno, esperem a veure si el 22 d'abril l'ovacionen igual. Sí. Tant de bo repetís el 22 d'abril. A veure... Jo suposo que, en general, l'afició de la selecció espanyola el que vol la gent és trobar un futbolista de referència. I vulguis que no, la joventut, la forma en què està pujant i la forma en què es desenvolupa en el camp té números per ser aquest jugador. Pot ser el de Millán Bela altra vegada.
Oye, Jacinto, estos días lo hemos hablado en una aparición de Laporta este fin de semana pasado en un podcast, en el podcast del presidente, dijo que el Barça había rechazado una oferta de 200 millones por Lamine Yamal. No dijo de qué equipo, parece que podría ser del PSG. ¿Estarían bien o están bien rechazados? ¿Estarían bien rechazados?
A ver, lo primero, yo una oferta de este tipo no sé si ha llegado directo del club, o sea, del PSG, entonces sí que no hay duda, o si hubiera llegado a través del intermediario. En este último caso ya me ofrece más dudas de que sea totalmente cierta, ¿no? ¿200 millones? Por un lado, bien rechazada, porque es que tienes un jugador que aparentemente es diferencial, que tiene 16 años, que tiene un grado de evolución y de capacidad de evolución que no adivinamos a saber el techo, y que evidentemente al ser un jugador que sale de la Masía ilusiona muchísimo a todo el barcelonismo. Esos motivos para decir bien rechazada.
Sí.
¿Motivos para decir mal rechazada? Nunca sabes qué va a pasar con la carrera de un jugador. El caso más reciente que tenemos es el de Ansu Fati, que se le dio el 10, que tenía un futuro tremendo y una lesión lo llevó a acabar mal, o al nivel que todavía no esperaba, que se podía esperar mucho más de él. y luego la situación económica del Barça, ¿no? O sea, en esa situación económica, rechazas 200 millones, te puedes solucionar muchas cosas.
Sí. Clar, que
el, és difícil.
Clar, el problema, difícil. Jordi, el problema, Jordi, és que no tens una bola de vidre i no saps què passarà o què serà ja mal en el futur, i 200 milions, tal com està la situació econòmica del club, són molts diners, però, ostres, no sé, és que si et desfas d'un futbolista com aquest ara, en aquest precís moment, la gent està molt il·lusionada amb ell.
A veure, has de ponderar el que necessites, el que pots i el que vols. Jo particularment no sé si creure'm que sigui cert això, tampoc no sé ara de memòria, hauria de veure quina és la clàusula de rescissió que té la Minyamal ara mateix. Però si et ve una oferta d'aquestes quantitats, ja et dic que has de veure molt què és el que vols i què és el que tens i què és el que pots. I què faries amb aquests 200 milions d'euros? Perquè en el seu moment el Barça, recordem, va traspassar Luis Suárez l'any 61 per una necessitat econòmica acuciant i no va saber després què fem aquests diners, però van salvar el club en aquell moment. Avui en dia traspasses a Lamine Yamal per 200 milions i què faràs amb aquests diners? Pel jugador seria posar-lo en una situació molt complicada, però tampoc hem de deixar de banda una cosa. Al final, qui té el poder de decisió és el mateix jugador. Vull dir, no sé com acabaria això.
Mm. És de 1.000, la clàusula de Yamal, ja?
Ja és de 1.000?
Sí, sí.
No, doncs llavors és evident que qui té la pella pel mànec, que és el Barça en aquest cas. Però ja et dic, al final de comptes, si la Minya Mal arribés el moment que volgués marxar, forçaria per marxar per la quantitat que fos. Vull dir, això s'ha vist sempre, que són els jugadors avui en dia els que tenen la clau de tot. El Barça el millor que pot fer és intentar mantenir-lo, sí, evidentment, però sempre i quan ho faci perquè pensa que és el seu pal de paller. Però tant ell principalment, com tots els altres jugadors que pugen, i després no malgastar els diners, clar.
Jordi, què creus que pot fer aquesta selecció espanyola a l'Eurocopa?
Pues, jo crec que és un equip que pot aspirar, no diré que sigui un favorit, però sí un candidat, i ho ha demostrat amb els últims campionats. A mi fa molta gràcia la gent que diu que la selecció espanyola avui és molt barata, que a la selecció espanyola li falten els jugadors diferencials i que enganxin al públic. Jo no ho veig així. Jo crec que és un equip ben fet, ben posat, que pot perdre com va passar davant Colòmbia perquè té que fer les seves proves, però que una vegada en competició és un equip que a mi, recordo la Lliga de Nacions, l'última, és un equip que a mi em demostra que es pot confiar. Sí. Jo crec que és un equip amb el que es pot confiar i que al costat de les grans seleccions, pues, pot estar allà.
Sí. A mi també me gusta, Jacinto, esta selecció. Creo que puede hacer un buen papel en la Eurocopa,
Sí, o sea, tiene una primera fase pelín complicada porque tiene Croacia e Italia.
Sí, Croacia, Italia, Albania.
Sí, o sea, bueno, Croacia e Italia, los dos en teoría que son los rivales más difíciles de ese grupo. Entonces, ahí son partidos que van a ser muy complicadillos. Pero es que sí que realmente tiene jugadores de muchísima calidad. Alguna pega que se puede poner es que son muy jóvenes. Y a mí me sigue ofreciendo lo único que me ofrece dudas es el puesto del 9. A mí el delantero centro, Morata es un jugador que está haciendo una temporada, pero que es verdad que cuando coge la racha un poco negativa le cuesta mucho. José Lu es un jugador que sí que será buen rematador, pero que a nivel de calidad técnica a mí tampoco me mata. Entonces, en ese puesto me da la sensación de que según con qué selecciones podría haber ciertos problemas de definición de cara al gol.
Ya. Molt bé, doncs ja ho veurem, que falten mesos encara per l'Eurocopa, però en fi, sí, pot fer coses interessants aquest bloc de Luis de la Fuente. Ho deixarem aquí de moment, amics. Jacinto, Jordi, gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Que vagi molt bé,
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada. Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
I som a la Setmana Santa. I torna la Lliga amb el Barça perseguint el Madrid. I t'ho fem arribar amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliver.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Las Palmas.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45 de la tarda, Edu Badia, hola.
Hola, Joan, bona tarda.
Una punerada al Girona que ha de rebre el Betis en partit de Lliga diumenge a la tarda.
I pendents de l'estat de Miguel i de com pot afectar el virus FIFA l'equip de Mitchell. El Girona s'encomana el factor Montilivi per tornar a guanyar la Lliga després de 4 derrotes fora de casa. Real Madrid, Atlètic, Mallorca i Getafe. Espera el Betis el diumenge a 4:45 de la tarda, i si no hi ha cap gir inesperat, el tenit de Vallecas podria recuperar Miguel després de ser baixa d'última hora a Getafe per unes molèsties al bessó. Veurem també de cara als últims entrenaments de la setmana si David López i Angel poden estar disponibles, això sembla més complicat, i com arriben el Sigankov, Dovic i companyia de cara a aquest partit. Recordo que està tot venut diumenge contra el Betis, sold out a Montilivi, i la Lliga, un apunt més, ha confirmat l'horari de Les Palmes contra el conjunt canari. Serà dilluns 29 d'abril a les 9 del vespre a l'estadi de Gran Canària.
Molt bé, notícies ara gira a l'Espanyol, que té, recordem, el seu partit de Lliga a segona divisió aquest divendres, visita el Burgos.
Sí, senyor, i que ha treballat avui a portes obertes, eh? Uns 600 seguidors s'han personat a les instal·lacions de la ciutat esportiva Dani Jarque per veure aquest entrenament on continua sense participar Martin Braithwaite. Per tant, tenint en compte que, a més, Keita Balde està sancionat, doncs haurà de fer càbales i sudokus Manolo González per veure qui posa de davanter centre en aquest desplaçament al plantio, on recordem, cap equip de segona divisió aquesta temporada ha assolit la victòria. Aquest és el repte. Un Espanyol que també té horari confirmat, Elche Espanyol, dissabte 27 d'abril, 6:45 de la tarda. Ocasió important perquè hi vagi força gent, el Martínez Valero, per veure aquest partit. Una baixa que cal registrar a l'àrea esportiva, i és que el que era segon, podríem dir-ho d'aquesta manera, de Fran Garagarza, Ángel Luis Catalina, secretari tècnic fins ara de l'Espanyol, posa punt i final a la seva passada per Cornellà Prat i s'incorpora com a director esportiu del Puebla Mexicà. Ha estat 9 mesos, va arribar del Deportivo Saprissa de Costa Rica. I, per cert, pels molt, molt, molt cafeteros, contenido premium, perquè aquesta tarda, a Tiempo de Español, amb Javier de Haro, el míster, Manolo González.
Home, això s'ha d'escoltar, s'ha d'escoltar, sí senyor. A l'Andorra, així s'ha acomiadat aquest matí Eder Sarabia com a tècnic de l'Andorra.
Siempre estás preparado para este tipo de cosas cuando acabas de conseguir los resultados. Sí que es verdad que a veces pues piensas ese típico ultimátum, pero que realmente, ¿qué te sirve decir? No, si no ganas el sábado al Mirandés, te vas fuera. Todo el mundo que hemos tenido alrededor lo ha hecho lo mejor que ha sabido, por eso absolutamente ningún reproche para nadie. Y nada, y eso, mirar para adelante, vamos a seguir teniendo una relación excepcional y eso, es que solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no?
Es tanca l'etapa d'Eder Sarabia com a tècnic de l'Andorra, a veure si es confirma les properes hores l'arribada de Ferran Costa com a nou entrenador. El Barça femení, Edu, disputa demà el partit de tornada als quarts de final de la Champions, porta un 1-2 a favor del partit d'anada.
I un Giraldez que ha confirmat aquesta reunió entre les jugadores del Barça, la Lliga F, després del clàssic del diumenge pel baix nivell de la competició. Ara l'escoltarem. Abans toca pensar, com dius, en la tornada als quarts de final de la Champions. Demà, 6:45 de la tarda, al Johan. S'espera un ple per rebre el Brann de Noruega. El tècnic del Barça explica que Jana Fernández està entrenant a un bon ritme amb el grup. El mateix ha dit d'Alexia, que ja va tenint minuts després de la lesió, sensacions bones per jugar demà contra el Brann i disgust per aquesta filtració per la reunió entre capitanes, entrenadors i federació.
Sí, sí, es cierto que hubo una reunión el día de ayer, pero bueno, ya en los últimos meses estamos acostumbrados a que las noticias vuelen, sobre todo cuando salen desde dentro. Para mí lo más importante es, y no puede haber nada que nos desvirtúe, que nos distorsione el partido de mañana. La gente da por hecho que nos vamos a clasificar porque somos mejor equipo, pero todo el ruido mediático tiene que ir orientado, al menos de vestuario hacia adentro, hacia el partido de mañana, de qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, todos los temas extradeportivos pues ya pertocarán.
més del Brann, un rival que va donar un petit ensurt a l'anada després d'empatar abans del descans.
No, yo creo que será un partido muy similar en cuanto a propuesta, tiene un modelo de juego muy definido. Cuando tienen balón es un equipo valiente, que intenta asociarse, que intenta dominar los partidos. Ya lo demostró en la fase de grupos y también lo demuestra en la competición doméstica. Y a nivel defensivo es un equipo valiente, agresivo, tiene esa tendencia, ¿no?, de defender hacia adelante y, bueno, por la manera que tenemos nosotras de desarrollarnos dentro del campo, al igual que en el partido de ida, seguro que mañana veremos un muy buen partido.
Avui a més coneixerem els dos primers finalistes de la Champions, Chelsea i Lió, amb tot a favor per estar entre els quatre millors equips d'Europa, i un apunt més en clau Barça, Aitana i Alexia lideren la llista d'Espanya per jugar els dos primers partits de la fase de classificació per l'Euro de l'any que ve contra Bèlgica i la República Txeca.
Molt bé, i aquest matí s'ha inaugurat una nova edició del MIC, que com sabeu és un dels tornejos més importants de futbol base del món. Anem a terres gironines perquè ens pot atendre un momentet el director del torneig, el Juanjo Rovira. Juanjo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ja hem inaugurat, ja ho tenim en marxa això, no?
Sí, ja ho hem inaugurat. La veritat és que molt contents perquè ha anat tot molt rodat. Tant sí. Ahir les arribades dels equips com tots els més de 8.000 check-ins als hotels, com els 80 i pico autobusos que han portat a tota la gent a l'estadi Vilaterim, la cerimònia, els dos partits... Bueno, molt contents. I ara, pues, a les 4 de la tarda, el xiulet de l'àrbitre tocarà 55 camps i el lío.
Ja ho teniu per la mà, això, Juanjo, eh? Són molts anys d'experiència ja, eh?
Bueno, després de 20 i pico d'anys, pues, en un home de pres tenim un problema greu. Però bueno, també t'he de dir que el bloc de notes de tota la gent de l'organització ja estem apuntant també coses de cara al futur,
sí,
que sempre hi ha coses a millorar. Clar, i
sí.
Bueno, ara a intentar enguany, com sempre diem, intentar fer el millor mic de la història i després fer una valoració a la cuina de coses que es poden millorar, processos que es poden fer millor i a seguir.
Escolta, actualitza'ns dades d'aquest any. Quants equips, quants nanos, bueno, pues, quantes seus? Sí,
sí. Bueno, pues tenim 55 camps de futbol, s'hi jugaran més de 1.000 partits de futbol i bueno, venim d'un rècord abans de pandèmia de 364 equips i enguany en tenim 412, més 18 del MIC Integra, més bueno, de 39 països del món i dels 5 continents.
Sí, sí. Per tant,
això és una animalada, no?
És una animalada.
Més de 30.000 pensions complertes, bueno, més de 100.000 àpats... Bueno, la veritat és que la criatura s'ha anat sent gran.
Sí, sí, sí. Escolta, i sempre diem el mateix, però tot això sense els voluntaris que participen, bueno, no seria possible, Juanjo, eh?
No, està claríssim, està claríssim. La veritat és que el dilluns vam fer la jornada de formació als voluntaris, som més de 400 persones de l'organització, a part del personal que posa els ajuntaments, de conserges, tècnics d'esports... I, bueno, al final jo estos dies ho dia, no? Qui és millor entrenador, Guardiola o Xavi, no? Mm. Jo el que sí que crec és que Guardiola tenia molt més bon equip que Xavi actualment. Mm. I, per tant, en aquesta reflexió el que vull dir és que quan tu tens un gran equip, com nosaltres tenim, en la gent de l'oficina del dia a dia, encapçalats per la Maite, Colomé i Nico Molins, i tot el grup de gestors i tot este grup de voluntaris, que l'altre dia, el dilluns, al sopar oficial, vam donar reconeixements i hi ha 5 persones que fa 20 anys que les seues vacances de Setmana Santa es passen a la Costa Brava des de que surt el sol fins que es fa de nit, no?
Sí, sí.
I per tant, en este gran equip és molt més fàcil aconseguir títols.
Sí, sí, totalment, Juanjo. Escolta, una última cosa, que sempre el millor spot pel MIC són els cracs mundials, els grans futbolistes que han anat passant pel torneig, sí. I els futbolistes de moda aquest any, en aquest moment, són Yamal i Cubarsí, que també han passat per aquí, no?
Bueno, l'any passat, Cubarsí jugant la final a l'estadi municipal de Palamós i guanyant amb el Barça.
Sí.
I Lamin fa 2 anys.
Sí.
I, bueno, són els últims que d'alguna manera pues, han tret el cap al món del futbol professional i de quina manera, no?
Sí.
I en un passat recent, perquè sí que a vegades ens hem trobat, jo què sé, de l'Iblin del Girona, vam descobrir l'altre dia que havia jugat al MIC amb el juvenil de l'Àjax.
Sí.
I tenim altres casos, com Pedri, que també ens agrada destacar, perquè no va jugar al MIC amb cap gran equip, va jugar amb el Juventut La Laguna amb els seus amics del seu poble, no? Bueno, per tant, l'última convocatòria de la selecció espanyola, crec que de 26 jugadors convocats n'hi havia 14 que havien passat pel MIC. Per tant, bueno, les xifres són importants.
Sí, sí, doncs res, si voleu veure els cracs del futur, ja ho sabeu, a veure futbol per tota la zona de la Costa Brava i de Girona durant aquests dies. Juanjo, gràcies i que sigui tot un èxit, que ho serà segur, eh?
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos sempre a fer d'altaveu i que tothom se n'assabenti.
Una abraçada, Juanjo.
Una abraçada, gràcies.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Quatre minuts i arribem a les 4 de la tarda. Hem de fer també un apunt de bàsquet perquè el Barça viatja avui cap a Alemanya per jugar demà partit d'Eurolliga a la pista del Bayern.
Fa una horeta llarga, s'ha acabat l'entrenament del Barça al Palau Blaugrana i enfila ja el camí de Munic, on demà podria assolir la fita de garantir la seva presència entre els 6 primers i d'aquesta manera saltar-se al play-out que donaria o que obriria les portes als emparellaments de quarts de final. Què ha de fer el Barça? Lo primer de tot, guanyar demà a la pista del Bayern de Munic, l'equip de Pablo Lasso. I això s'hauria de combinar bé amb una derrota del Maccabi davant del València, amb una derrota d'Olympiacos davant de Partizan, o amb una derrota del Fenerbahçe, aquesta molt improbable, l'equip de Jasikevičius, davant d'Alba de Berlín. O bé Maccabi, o bé Olympiacos, o bé Fenerbahçe han de perdre, això combinat amb una victòria del Barça a Munic garantiria que el Barça estigués entre els 6 primers de la fase regular de l'Eurolliga.
I acabarem parlant de tennis, del Masters 1000 de Miami, on ja tenim a Carlos Alcaraz classificat pels quarts de final de la competició. Ha superat en la ronda de vuitens de final a Musetti per 6-3 i 6-3.
Una victoria muy importante para mí. Lorenzo es un jugador muy talentoso, que tiene un gran nivel. He intentado jugar mi nivel, he intentado que no se sienta cómodo en la pista, ir a donde le duele, y yo creo que lo he hecho muy bien, ¿no? Le he puesto muy duro todos los puntos, o al menos hemos intentado casi todos los puntos, hemos estado muy concentrados, hemos estado ahí todo el partido, y la verdad que muy contento con el nivel, con la manera que me estoy moviendo, me estoy sintiendo, y espero que siga así las siguientes rondas.
Realment està jugant Alcaraz en aquest torneig a un nivell altíssim, està passant per sobre pràcticament de tots els seus rivals. El proper rival d'Alcaraz en aquest torneig, en quarts de final, serà el búlgar Dimitrov.
Superstar. Contingut avui apte per 50ers o 40ers. Una abraçada pel Sergi Mas. Pilota de futbol sala, Mikasa.
Sí, puf.
Puf.
Que dura estava.
Que dura estava, Ballori. Que dura estava. Quantes vegades, Ballori, t'has preguntat per què la punyetera pilota Mikasa era tan condenadament dura?
Moltes vegades.
Moltes vegades. Doncs podem respondre aquesta pregunta al 50%. Perquè el fabricant explica que el secret de la duresa de la pilota Mikasa està, d'una banda, en el que es diu devanado del nylon, el fil que aglutina la pilota. Però és que, a més, aquesta pilota Mikasa està feta d'un cuir especial, utilitzat a pràcticament totes les pilotes de la firma, la composició del qual és confidencial i secreta. O sigui que mai acabarem de saber per què la punyetera pilota Mikasa era tan condenada.
Quan xutaves, ja et feies mal. I si t'emportaves una pilotada...
I si t'impactava
ja
i no t'ho esperaves, doncs més. I si t'impactava segons la zona del cos, doncs ja ni t'explico.
Sí, sí.
Que hi havia molts números. Va, última hora, una última hora important. Cas Rubiales, Jennifer Hermoso. ¿Vale? Mm. La fiscalia demana 2 anys i mig de presó per Luis Rubiales, pel petó a la jugadora internacional. Per Jorge Vilda, Rubén Rivera i Albert Luque, petició d'1 any i mig de presó per coaccions. A més, també en tribunals, s'ha arxivat el cas Oikos, d'arranjament de partits. Brais Méndez, a la Real, adeu a la temporada, trencament del cinquè metatarsià, i és notícia al món del tennis la ruptura professional entre Novak Djokovic i el fins ara el seu entrenador, Goran Ivanišević.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça, quin és el cromo que més brilla de cara a l'Eurocopa? Nico Williams, 9%, Lamine Yamal, 63%, Rodri, 24%, Dani Olmo, 4%. En clau Girona, diumenge toca rebre el Betis, guanya o no guanya el Girona? Creieu que no guanya el 60%. En clau espanyol, encara que Pacheco estigui en condicions, mantindríeu a Joan Garcia, el 88%? Sí. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Esports COPE torna dimarts que ve, eh? Que vagi tot molt bé.